Bona tarda i gràcies per haver-me convidat, perquè això em dona l'oportunitat de cloure la meva dedicació a la Maria Aurèlia Campmany i deixar el camp obert a noves generacions i a nous estudiosos i estudioses. Volia destacar les singularitats que més em criden l'atenció o fins i tot em fascinen de Maria Aurèlia Campmany com a darrera fita d'una dedicació al personatge que ja és ben hora de donar per acabada. I això perquè no voldria repetir-me massa i aquest any del centenari prou que m'ho ha anat reclamant i perquè em sembla que puc donar per acomplert honestament el deute d'amistat, el deute d'agraïment i d'amistat i el tribut d'admiració que he desenvolupat d'ençà que l'any 1990 vaig fer un primer intent de descripció global de la seva obra en un article a Serra d'Or que ha estat profusament citat, reproduït i també plagiat, que deu ser un bon indici de la solidesa d'allò que escrivim i que també ho és de la mandra intel·lectual endèmica del país i de com es construeixen alguns prestigis crítics i acadèmics. Una dedicació, i acabo la introducció per passar al cos de la ponència, que es va materialitzar sobretot en la feina i els pròlegs a l'edició dels primers 7 volums de l'obra completa de l'autora, una empresa que devem a l'acció tossuda i amical de Josep Muntanyès, mentre va dirigir l'Institut d'Edicions de la Diputació de Barcelona i que va durar tant com la seva vida. Una obra completa que es va estroncar amb la seva sobtada desaparició i quan l'Institut va passar aviat a millor vida víctima d'altres prioritats polítiques. Algun intent de reprendre aquella compilació arran d'aquest any del centenari no ha arribat a bon port, tant per la gasiveria, sobretot per la gasiveria de les administracions públiques i sobretot les que estaven més obligades. Una altra prèvia, aquesta, diguem-ne, metodològica. Utilitzo el terme generació, entre cometes, més com a perspectiva d'aproximació al grup de persones que van protagonitzar la represa en el camp literari i cultural, que no pas en cap pretensió, també entre cometes, científica. Pretesament científica podria afegir, però no toca parlar d'això avui. Per tant, no busqueu cap ortodoxia en l'ús i abús del terme, ni si em sento més a prop de les teories de Julius Petersen, de les d'Ortega Gasset, o bé, per fer veure que estic a l'última, de les invencions de William Strauss i Neil Howey, uns teòrics que llestimosament només pensaven en el malic del món, és a dir, els Estats Units d'Amèrica, és a dir, l'Amèrica per excel·lència, com repeteix ad nauseam aquest perillós espècimen reaccionari i ignorant i en poder que es diu Donald Trump. Unes invencions, les de Strauss, Howey, per cert, que recorden una mica aquella suggestiva follia de la matemàtica de la història de l'empordanès Alexandre d'Olofeu, amb la diferència que aquest tenia una visió més ecumènica i molt menys xovinista. La generació a la qual faré referència i a la qual pertany Maria Aurèlia Campmany és la que fou anomenada dels grans, o sigui, els que van fer-se visible en la vida pública a una edat no precisament juvenil i molt poc abans que tregués el nas la següent generació, la que protagonitzaria el període mal anomenat del realisme social, realisme històric o realisme crític o realisme èpic que tant preocupa a la Mercè, que de tota manera, que de totes aquestes maneres se l'anomenà per designar el mateix. Una generació, la dels grans, a la qual pertanyen persones nascudes poc abans de la Primera Guerra Mundial, cap a 1912 o 1913, alguns dels quals ja havien fet les primeres armes literàries abans de l'esclat del 36, que van protagonitzar la guerra al front o a la rereguarda i que arriba fins als nascuts una quinzena d'anys després, cap al 1926 o 1927, per cenyir-me als 15 anys canònics del Petersen, encara que, com acostuma a passar amb aquest mètode generacional, trobem algun nom anterior o posterior que s'acomoda prou bé a les característiques generals, generacionals, que no detallaré. Centro la mirada en una cinquantena de noms, per alguns temes, que he triat amb el mateix sistema, el de la patilla. tots però amb una mínima rellevància literària, més o menys justificada, i sense més preàmbuls anem a les singularitats de Maria Aurèlia Capmany respecte als seus companys de generació. Semblarà que dic algunes obvietats, però intento documentar-les o intento justificar-les. He dit companys i no companys i companyes, i ja aviso que m'abstindré en endavant d'aquesta carallada del doble plural genèric a partir d'ara, perquè la primera d'aquestes singularitats, i que pot semblar tan òbvia que condemni aquestes ratlles a la bajanada, o com diuen els veïns, a la perogrullada, és que Maria Aurèlia Capmany és una dona. Feliçment o no. Gairebé podríem dir que la Capmany és la dona, en majúscules, de la generació. Perquè si fem una ullada a les seves contemporànies generacionals, que tanmateix van existir, és cert que cap altre no té el paper rellevant, constant i capdavanter d'ella. Hi ha altres dones, és cert, però sense el seu relleu i protagonisme, o bé aquest s'esdevé molt més tardanament. Vegem els casos. Concepció G. Maluquer, es veu que és González, ho he sabut preparant això, no es fa visible fins als finals dels 50 com a poeta i contista, però no es prodiga a partir de 1971. Maria Dolors Orriols arrenca simultàniament a la Capmany amb un llibre de narracions el 1949 i una novel·la el 1950, però després emmudeix fins als anys 80. Cèlia Vinyes és poeta d'obra breu i mor el 1953 a Almeria, on havia anat a viure. Montserrat Abelló, de qui commemorem el centenari del naixement també, és poeta i traductora, però no es dona a conèixer fins al 1963 i després d'un llarg parèntesi reapareix als anys 80 i 90 fins a assolir un gran prestigi i representativitat quan la Capmany ja fa temps que és morta. Teresa Pàmies, de qui se celebrarà, suposo, l'efemèride centenària l'any vinent, no es dona a conèixer fins al 1971 perquè és a l'exili i no escriu o publica durant els anys de la represa. Després adquirirà un considerable perfil públic, però quan la singularitat de la Capmany i el seu emblema generacional ja és irreversible. Qui més? Montserrat Vayreda apareix com a poeta el 1955, però amb un abast estrictament local. I dues valencianes, Maria Beneito, que es dona a conèixer com a poeta en castellà el 1947 i en català el 1952, i com a narradora en dues llengües el 1958, i Cambrelina Sánchez Cotillas, que no apareix com a poeta fins al 1964 i com a novel·lista el 1976. I a més, són d'allà baix, al País Valencià, amb la marginalitat que això comportava. Vista la nòmina de dones escriptores de la generació, i segur que més d'un i més d'una es preguntarà per què inclòs algun d'aquests noms, podem afirmar que Maria Aurèlia Capmany és la dona, per excel·lència i en majúscules, de la generació dels grans, la promoció que comença a treure el nas a final dels anys 40 i que es consolida al llarg de la dècada dels 50. I no m'oblido de Cèlia Sunyol, que la que va vèncer la Capmany en el Premi Joanot Martorell en la primera edició del 1947. Però és que la Sunyol era d'una generació molt anterior i després d'aquella única novel·la autobiogràfica es va eclipsar i només va escriure alguns contes. I pel que fa a la Rodoreda, no cal dir que també pertany a una generació anterior i a més la seva presència i protagonisme, ja que estava també exiliada, no es produeix fins al final dels 50, quan guanya el Víctor Català i de contes, i sobretot als anys 60, després de l'èxit de la plaça del Diamant. Mirant endavant, no endarrere, la següent generació, la del realisme social, per dir-ho curt, tampoc no tindrà una presència de dones escriptores gaire abundosa. Per tant, la Capmany continuarà regnant o virregnant damunt del món literari. I la cosa no comença a normalitzar-se fins a la successiva generació del 70, quan comença la lenta però inexorable marxa cap allò que és el desiderat un paradisíac de la paritat, avui el més urgent i proclamat dels objectius del món mundial. Tenim, doncs, que la Campmany és la dona que gairebé en solitari destaca en una generació bàsicament mascle i alguns potser dirien que també masclista. Només cal resseguir les fotografies d'actes públics del món literari i cultural d'aquells anys negres i grisos per comprovar-ho. A la ponència de l'Isabel hem vist alguna d'aquestes fotos, on ella és l'única dona. En aquests actes només hi trobem, com a altres fèmines, l'Aurora Bertrana, l'Aurora Díaz Plaja i moltes auroretes anònimes que només era la senyora de. La Campmany, en canvi, no va ser mai la senyora de ningú, encara que tampoc amagués les seves parelles successives i fins aconseguís generar, sense pretendre-ho, considerable escàndol amb algunes d'elles. Serà, doncs, una dona, en part, admesa i tolerada, o tolerada, com a dona poc convencional i a la qual s'atribueix aviat una personalitat o imatge excepcional que qualla ràpidament en una icona única. I si no, mireu el còmic Lavinia 2016, lamento no haver-ho portat per projectar-ho, del 1967-1968, publicat a la revista Oriflama, amb guió d'Emili Teixidor i dibuixos d'Enric Sió, que immortalitza la icona. Una dona d'ulls enormes, posat irònic, menja homes i que fuma, i que té tant poder que aquella ficció la suposa alcaldessa d'una Barcelona Lavínia on les dones han pres el poder, són de dretes i només permeten un partit únic, el d'elles. Es veu que ressuscitant el feminisme, la Campmany havia suscitat moltes pors i generat innombrables fantasmes, alguns dels quals perduren. Aquesta singularitat de la Campmany té, passant a un altre tema, té, ja hem establert, la singularitat dona, té com a base, a més, una sòlida capacitat intel·lectual a llarga distància de la majoria de les seves congèneres, ho sento, i avantatjant també la de majoria d'homes de la seva generació. Sense pretendre establir cap competició de la manera més natural, tan lluny de la pedanteria, que és un estigma bàsicament masculí, com de la coqueteria intel·lectual, atribut eminentment bisexual. Una solidesa que prové de la seva formació, on trobem una altra singularitat. Si analitzem la preparació dels membres d'aquella generació, entre la cinquantena de noms rellevants que he triat, trobem que una quinzena es llicencien en la carrera aleshores anomenada Filosofia i Lletres, la majoria en Filologia, hispànica o clàssica, i en Història. Només tres persones ho faran en filosofia i una d'elles és la Campmany. Els altres dos són Alfred Badia i Josep Ferrater Mora, precisament. Més d'un 20% de la generació es llicencia en dret, exactament 12 persones, tot i que cal dir que la majoria d'aquests advocats mai no van exercir la professió. Després d'aquestes dues carreres fonamentals, en el rànquing de la formació de la generació, el grup següent és el dels autodidactes, o més exactament aquells que no arriben a tenir mai un títol acadèmic o una formació regular. I la resta es dispersen en una desena d'altres especialitats, de les belles arts a la farmàcia, de medicina als estudis eclesiàstics, mercantils o de ciències naturals. A remarcar que la resta de dones que ja he esmentat estan formades en lletres, però sobretot en biblioteconomia, aleshores bibliotecàries només, o magisteri. La Maria Aurèlia Campmany, llicenciada en filosofia pura, doncs, més que una singularitat, és gairebé una raresa. D'on va sorgir aquesta vocació d'endinsar-se en la filosofia? Com li he dedicat una mica d'espai en honor al nom de la càtedra. Com explica en la seva obra memorialística, la Campmany en l'etapa formativa de preguerra a l'Institut Escola Hermenegildo Giner de los Ríos, que és un nom que no es diu mai, sempre es diu l'Institut d'Escola Tucur, al parc de la Ciutadella, en aquesta etapa formativa va generar diverses fílies i alguna fòbia. Entre les primeres, la història, la literatura i la filosofia. La fòbia més destacada, a la qual es va mantenir fidel sempre, va ser a la gramàtica i a l'ortografia. El gust per la història el va deure Enric Bagué i el va mantenir tota la vida. La ponència d'en Francesc ens ho acaba de demostrar. el de la literatura el va deure sobretot a Ramon Esquerra i també per la mateixa raó, o sigui, també ho va mantenir tota la vida. I el de la filosofia li van inocular Jordi Maragall i sobretot Domènec Casanovas, que la va introduir en les teories del coneixement d'una manera exemplar, segons explica ella. Aquest filòsof, que em sembla que avui està oblidat, que s'exilià a Venezuela, on fou degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de Caracas, fou el principal responsable de la seva matriculació a la universitat amb la intenció de cursar filosofia. Per cert, amb l'opinió indignada del professor Ramon Esquerra, que insistia en que es dediqués a la literatura i bescantava els filòsofs que deien que o bé eren folls o bé eren uns barruts. La Campmany, amb l'esclat de la guerra, només va poder seguir un curs complet, el 1937-1938, d'on recordava el professor Foni Puig, que seria un dels pocs supervivents d'aquella universitat autònoma en la represa acadèmica sota el franquisme i després de les depuracions i els exilis. Aleshores, el 39, després d'haver de tornar a aprovar el batxillerat i passar el nou examen d'estat, es va matricular al curs 1939-40, va passar un anomenat examen de conjunt, que va ser com una mena de convalidació que li va permetre accedir al curs següent a l'especialitat i es va llicenciar el juny de 1942. A les seves memòries parla dels escassos professors solvents de l'especialitat en l'època franquista i destaca Francesc Miravent i Viaplana, professor d'estètica, però de qui recordava especialment la seva introducció a l'empirisme. També el recuperat Pere Font i Puig, que va passar la depuració, que professava psicologia i que aviat esdevingué el seu protector dins de l'especialitat i que deixà aquella anècdota impecable que ja s'ha citat però que no puc estar-me de repetir, que és que quan després d'una explicació a classe de la Campmany li va etzibar allò de «No dudo que este es su criterio en el caso que analizamos, pero es que usted posee en un soma evidentemente femenino, una intel·ligència masculina». I es devia quedar tan ample. Però la gran fascinació d'aquells anys universitaris fou Xavier, cal dir-ho en castellà, Zubiri, de qui amb tanta admiració gairebé se n'enamora, si no se'n va enamorar del tot, i que fou el responsable d'una efímera conversió al catolicisme de l'agnòstica Maria Aurèlia, que ell explica, però també de la profunda professió de fe kantiana o la descoberta de Heidegger i de l'existencialisme, que serien determinants en aquests anys formatius i en els seus primers anys literaris. A l'extrem oposat recorda els enfrontaments sovintejats a la classe de Tomàs Carreras Artau, que en canvi va ser el president del Tribunal de Llicenciatura, que tanmateix li concedí la qualificació d'excel·lent per unanimitat. En proves escrita i oral prou indicatives que ni el títol ni l'excel·lent no li van regalar i que coneixem en detall gràcies a la biografia d'Agustí Pons perquè ha exhumat l'expedient. I us ho explico perquè quedeu atontats respecte del nivell actual de concessió dels graus. L'exercici escrit va consistir en traducció i comentari d'un fragment de l'Ètica a Nicòmac d'Aristòtil, traducció i comentari de De Moribus Maniqueorum de Sant Agustí o Agustí d'Hipona. A més, desenvolupar per escrit els següents temes: la filosofia semítica i la escolàstica, los axiomas lógicos y el psicologismo, i en l'examen oral, una dissertació sobre el discurs de metafísica de Leibniz i la sisena Enèada de Plotí. L'especialitat triada per a desenvolupar dintre l'àmbit de la filosofia va ser la psiquiatria. Aleshores, psicologia estava dintre de filosofia. Per cert que Plotí, aquesta glossa de la, de la sisena Enèada, que a vegades en algun lloc es diu que va ser la seva tesi de llicenciatura, no va ser una exposició oral d'aquest examen de llicenciatura, Plotí substituïa el comentari que ella havia proposat sobre matèria i memòria d'Henri Bergson, perquè no li van admetre que parlés d'algú que encara era viu. Tot i que es va morir, entre que ella va haver de plantejar les seves propostes per l'examen de llicenciatura i que va fer l'exercici, el Bergson es va morir enmig. I perquè en Zubiri va considerar que era un sistema que, com que era viu, no estava clos, encara podia evolucionar. Va morir de seguida, pobret. I tampoc no li van acceptar Ramon Llull perquè no era ben bé un filòsof. Després d'aquella brillant llicenciatura, el professor Font i Puig li va proposar de quedar-se a la facultat i durant 3 anys va ser professora agregada, sense sou, plaça que va acabar deixant perquè havia de guanyar-se la vida, i gravar vidre l'ajudava més a la subsistència que no repetir rutinàriament el programa oficial de filosofia a la facultat. He detallat aquesta formació perquè em sembla clau per entendre la solidesa de la seva personalitat intel·lectual i perquè, a més, la Capmany no va perdre mai l'interès per la filosofia i el pensament. De manera que, anys a venir, quan discutia amb algú, podia adduir coneixements i denunciar les mancances, contradiccions o errors a parer seu de pensadors i teòrics molt allunyats de les seves posicions i fer-ho amb arguments i cites i no des de prejudicis o informacions de Reader's Digest. Més encara, podia descol·locar l'adversari dialèctic adduint aspectes i detalls que aquest havia d'acabar confessant que desconeixia d'allò en què ell militava ideològicament. I a més, encara podia rematar la discussió introduint alguna parèmia, rondalla o cançó adient, amb la qual cosa el knockout era fulminant. Perquè aquesta és una altra de les característiques de la seva formació singular. Els coneixements profunds i extensos de cultura tradicional, aquesta enganyosa saviesa popular, que havia adquirit per via directa, filla i neta de folcloristes eminents, però que utilitzava sense cap baduqueria, molt críticament i amb un entremaliat joc de contrastos respecte a la resta de la formació ideològica i cultural. És clar que aquests coneixements folclòrics integrats i gairebé orgànics en el seu cas, no mereixien cap valoració en el neonoucentisme dominant dels anys de la represa i més aviat descol·locaven l'adversari que ho prenia com una mostra de folclorisme en el sentit més despectiu del terme. Filosofia i saviesa popular, un còctel que combinava amb l'altre peu del trípode intel·lectual, el seu profund coneixement dels clàssics des de l'antiguitat greco-llatina fins a la gran literatura del XIX i les principals tendències i figures del XX. Només ella podia ser capaç de posar en relació Angela Davis amb Antígona en aquell conte magnífic que es diu Àngela i els 1.000 policies, els 10.000. 1.000. 8.000, exacte, els 8.000 policies. I per tot això, la Maria Aurèlia no era només singular en la seva formació, sinó que va esdevenir una discutidora temible i constant amb afany polèmic que podia arribar a extrems inaudits, per exemple, quan s'embrancava amb algú semblant, i no cito, contrincants, cosa que produïa episodis de torneigs dialèctics apassionants per als espectadors, sobretot si els espectadors podien evitar veure-s'hi involucrats i rebre del carpó. D'aquesta passo a una altra singularitat que hi té relació, la dels lideratges. La Capmany, a poc a poc, va esdevenir capdavantera en diversos aspectes. El més evident pot semblar que és el del feminisme, que certament no podem oblidar que arrenca contemporàniament a partir de la publicació del seu assaig La dona a Catalunya, consciència i situació, l'abril de 1966. Si hagués quedat en això, però, potser no hauria passat gran cosa, Però aquella edició encetava una llarga i intensa dedicació amb la publicació d'una desena d'altres volums de formats i continguts diversos, de tipus històric, d'anàlisi social i d'aspectes concrets com la sexualitat o el comportament amorós, de reivindicació, tant en forma d'assaig com de pamflet, de còmic o de narrativa satírica. I encara hi podríem afegir l'utilització de la plataforma escènica com a autora de la narrativa a través de centenars d'articles en tota mena de publicacions i de l'activitat com a conferenciant. Com a resultat de tot plegat, va estimular l'aparició de grups de dones per a la reflexió o l'activisme, va incidir en els programes dels partits, tant en la clandestinitat com en la transició, i aquests grups els va continuar mantenint informats, va sostenir amb els seus textos teòrics i amb una mena de supervisió i lideratge, tractant d'encarrilar l'acció d'aquell feminisme recuperat amb un signe diferent cap a una estreta col·laboració, i ara no era només el sufragisme del feminisme històric, amb un signe diferent cap a una estreta col·laboració amb els altres moviments transformadors de lluita política i sindical i advertint dels paranys de crear organitzacions específiques excloents. Durant una dècada i fins a la fita que fou la celebració de les Jornades Catalanes de la Dona, aquest lideratge es manifesta a través de totes aquestes activitats i estableix les directrius fonamentals del moviment o almenys d'una part majoritària d'aquest. Un lideratge que també trobem en paral·lel en un terreny ben diferent, el del món literari. I em repetiré d'alguna cosa que ja s'ha dit aquesta tarda. I no em refereixo tant a la seva tardana presidència del Centre Català del Pen Club, que encapçala entre 1979 i 1983, com a la seva incidència i capacitat d'aglutinar respecte als membres de l'anomenada generació dels 70, aquell invent afortunat, menys en la denominació posterior, jo penso que li haurien d'haver posat la generació del 1968, que batejàvem l'any 1971 en l'Oriol Pi de Cabanyes i un servidor. Ja aleshores, a començaments dels 70, constatàvem un fet que aniria encara més al llarg de la dècada, o sigui, fins a quin punt per aquells joves escriptors i escriptores, i ara remarco els dos gèneres, perquè en aquesta generació el paper de les dones que escriuen sí que serà ampli i definitori per primer cop a la història, tenien, entre molts altres referents, sobretot dos exemples als quals volia entendir. Un era Pedrolo, sobretot per la diversitat i ambició de la seva obra literària, i l'altre Maria Aurèlia Capmany, per la mateixa raó, però també per ser un model d'escriptor professional al qual la majoria, sobretot narradors i dramaturgs, aspiraven, i que aleshores ella ja havia assolit a la seva manera i encara augmentaria al llarg d'aquella dècada. És cert que hi havia altres escriptors de la seva generació àmpliament professionalitzats, per exemple, Tisner, Palau Fabra, Folch i Camarasa, Espinàs, per citar només els més evidents, però la seva projecció pública i la diversitat d'activitats i fronts coberts no era comparable. A més, i a diferència de Pedrolo, persona d'accés més complicat o no tan fàcil en la seva reclusió voluntària, la Capmany tenia el seu domicili sempre obert, a la Rambla Catalunya, al carrer Balmes o al carrer Mallorca, successivament, i allà s'hi va conèixer i aglutinar molta gent, no únicament de la literatura, sinó també del teatre, de la cançó, del cinema, del feminisme, de la política. Per als joves escriptors, la multiplicitat de facetes i dedicacions de la Capmany en el camp de l'escriptura, sense amagar que en bona part fos causada per raons de supervivència econòmica, aquesta diversitat i dispersió, era un estímul i una aspiració, la demostració que, encara que costés, es podia viure en escriptor a base de publicar llibres i també traduir-ne, escriure articles i fer conferències, endinsar-se en el guionatge primer radiofònic i després televisiu, o sigui, tenir presència i activitat en els més diversos àmbits. Era, com a mínim, una opció per a molts, tot i que ella fos la primera en lloar i fins venerar les actituds genuïnes, no les forçades per la manca d'èxit, actituds quasi antiprofessionals d'altra mena d'escriptors, com per exemple, i en primer lloc, el seu estimat i admirat Salvador Espriu. Aquest lideratge provocà l'existència, potser més vaga i etèria que real, d'un grup de gent al voltant seu que algun altre col·lectiu, ja n'hem parlat abans, més compacte i d'estricta observància, quasi religiosa, com ara els anomenats muletes, els joves que s'havien anat aplegant a l'entorn de Joaquim Moles, primer als Estudis Universitaris Catalans i després a la Universitat Autònoma de Barcelona, els muletes es dedicaven a bescantar amb entusiasme i que al seu torn eren bescantats pels amics i polencs de la campanya, esclar. Ara bé, el grup campanyà, si en podem dir així, era sobretot antidogmàtic, hedonista i trenuitaire, mentre que l'altre era d'un tarannà ben diferent, però no entraré en detalls perquè no hi vull prendre mal, i a diferència del campanyà avui dispers, el grup dels muletes encara existeix i s'ha enquistat en el món acadèmic i universitari, on continua exercint la seva praxi d'exclusió i l'elaboració de cànons i jerarquies com a mínim discutibles. La Campmany se'ls mirava amb una mena de tendresa compassiva que encara excitava més la irritació dels peons d'aquella doctrina excloent, i també s'hi indignava arran de les males passades de que feien objecte, sobretot, la gent que li era més propera. També de tot això algun dia valdrà la pena de parlar-la amb pèls i senyals, noms i fets, per tenir una imatge exacta d'aquell període i retornar a cadascú el que sigui seu. Sortim, però, d'aquest fangar, i prendrem mal, per endinsar-nos en una altra singularitat campmanyana. Molts altres membres de la seva generació van tenir contacte amb el món del teatre, però ben pocs ficant-se realment en el món de la pràctica teatral. És cert que Tisner va ser escenògraf a l'exili mexicà, Jordi Sarsanedes, actor i director alguns anys a l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, Alexandre Cirici va dissenyar algun decorat i vestuari per l'Escola Dramàtica de Gual, i molts, moltíssims, van escriure teatre, la majoria de manera marginal a la seva producció central, més aviat poètica o narrativa. Alfred Badia, Joan Sala, Salvador Espriu, tot i que amb un parell de títols excepcionals, Miquel Arimany, Joan Colomines, Josep Vallverdú, Vicent Andrés Estellers, Blai Bonet o Josep Maria Espinàs. Altres van escriure molt més per a l'escena, però sense arribar a consolidar-se com a dramaturgs de manera definitiva o només en una època més o menys breu. Josep Palau i Fabra, Manuel de Pedrolo, Josep Maria Muñoz Pujol o Ramon Folch i Camarasa. Hi ha el cas excepcional de Joan Brossa i la seva poesia escènica, però, en contra del que alguns pensen i diuen, el seu allunyament de la pràctica escènica va ser sempre total. Era un visionari. També hi ha el cas de Jaume Vidal Alcover, que precisament en la seva primera etapa com a dramaturg podríem assimilar al segon grup, aquests dels de la dedicació literària, i que a partir de la relació amb la Campmany i sobretot amb la gent de teatre que l'envoltava, va tenir una segona etapa molt més intensa i relacionada amb la realitat teatral, bé que només com a autor. En canvi, la Maria Aurèlia va ser i va fer durant gairebé una dècada pràcticament de tot en el món escènic. Autora, traductora, adaptadora, crítica, actriu, directora d'escena, coreògrafa, professora i fins i tot figurinista. Acabada la seva vinculació a l'aventura de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, que compartí amb Ricard Salvat, va continuar la seva vinculació al teatre com a autora i adaptadora pràcticament fins al final de la seva vida. Una singularitat, aquesta de dona de teatre total, que va contribuir, i de quina manera, a la seva icona, i a consolidar també una fama que, si bé era positiva i admirada per les joves generacions, potser l'allunyava d'amplis sectors dels seus contemporanis, aspecte reformat per altres actituds de l'autora. La dedicació teatral li va comportar per aquest sector una imatge bohèmia i poc seriosa, encara que la seva solidesa intel·lectual o la multiplicitat i gruix de la seva producció literària haurien d'haver fet veure a qui tingués ganes de donar-se'n que totes aquestes diversitats vitals i intel·lectuals eren compatibles. Estic convençut que, en el fons, hi havia molta enveja i frustració en aquests atacs a la seva suposada superficialitat bohèmia. però és que la contraicona de la Campmany podria ser, posem per cas, un senyor que parlava amb voluntat d'assentar axiomes indiscutibles, que tractava tothom de vostè, que anava amb ulleres fosques i amb una borilla de tabac barat penjant-li permanentment d'un extrem dels llavis. Pel que fa a la nostra autora, l'acumulació de la imatge adversa escampada des del món acadèmic i, sobretot, la seva actitud hipercrítica constant contra la burgesia del país, i aquí enllaço amb el Francesc, i també les seves opcions polítiques successives, quan atacava la burgesia catalana com a caracteritzada per la traïció al país, de què s'omplia la boca quan perillaven els seus interessos de classe, la va convertir en molt incòmoda per a alguns sectors de la societat catalana del seu temps, sobretot el pujolisme ben pensant, els sectors més carques dels entorns eclesiàstics i molt especialment, pel que jo n'hi dic, carlisme residual ferrosolià, perquè una dona com la Campmany estava a les antípodes d'allò que es va voler consagrar simptomàticament amb l'estúpida expressió «això és una dona», una altra icona avui devaluada perquè correspon a una dama ben pensant i devota que, mentre el marit feia política, ensinistrava la seva nombrosa fillada en negocis, diguem-ne, que poc nets i oportunistes. Això em permet passar a una altra singularitat, la dedicació tardana, òbviament, a la política. Per al meu gust, una marrada evitable, per a d'altres la culminació d'un compromís i d'una actitud allunyada tant de les torres d'Ivori com del purisme d'aquells que no volen embrutar-se les mans mai en coses massa pràctiques i reals. A la política també hi van tenir una certa dedicació alguns membres de la seva generació, però molt rarament dedicant-se a la política activa del dia a dia. A Joan Colomines, que va transitar des del PPC, que per ell volia dir Partit Popular de Catalunya i per als maliciosos Partit Particular dels Colomines, fins a aterrar a la Casa Mare Convergent. Alexandre Cirici, efímer senador dels inicis de la transició, i molts membres entusiastes, però de poca actuació real, a nacionalistes d'esquerres o altres grups d'esquerra més o menys real. O sigui, allò que podríem dir els signants habituals, els que signàvem tot. Recordem que en aquells anys de l'anomenada transició, a la dreta s'hi situava ben poca gent, tot i que després l'esllavissada va ser progressiva i accentuada i no únicament entre els membres d'aquesta generació. Un altre tema que en un futur farà les delícies d'algun investigador, espero. La Campmany, però, en un moment determinat i quan a la majoria de la gent li arribava l'edat de la jubilació laboral, als 65 anys, es va deixar seduir per aquell encantador de serps, que era Pasqual Maragall, i va entrar en la política activa, avançant un pas respecte a una dedicació fins aleshores purament teòrica com a propagandista i firmadora de manifestos i llistes de suport. No oblidem, però, el seu paper capdalt en el famós míting de la llibertat que va donar inici a la reconstitució de l'espai socialdemòcrata català i el qual ella va aportar amb molts altres, compte, la tradició del catalanisme popular en què havia crescut i que l'impregnava també per tradició familiar. O sigui, allò que l'havia indignat davant les manipulacions interessades del senyor Soler Tura i que la van fer saltar a la jugular de l'insensat que havia formulat aquelles equacions perverses entre catalanisme i burgesia. Des del seu catalanisme popular i progressista, si alguna constant temàtica podem rastrejar en la seva obra, i és el que ha fet d'alguna manera en Francesc Foguet, és precisament la denúncia de la vocació traïdora de la burgesia respecte al país, que ella ja retratava en plena edat mitjana en el personatge Pere Grau de l'Ombra de l'Escorpí i que va acabar emblematitzant en Josep Pla, símbol de totes les renúncies i cínic insuportable per afegitó. I que consti que, en contra de la imatge reduccionista sobre l'antiplanisme campmanyà que han anat congriant els planians més ferotges, ella reconeixia la talla com a escriptor de l'empordanès, encara que acabés no agradant-li la seva escriptura per tots aquells valors i autocastracions que vehiculava. Ara bé, si la Campmany va ser també singular respecte a la seva generació en això d'acabar tenint dedicació política activa i, per tant, àrees de gestió, en el seu cas municipal, no es pot dir que demostrés una eficàcia que justifiqués aquesta amarrada en la seva trajectòria i que ens quedéssim sense els fruits d'una dedicació creativa literària de maduresa reposada i activa. Perquè més enllà de la seva capacitat per adaptar-se fins per entendre els embitricolls de l'administració pública, és clar que hauria estat més útil en algun senedrí selecte que aportés idees i fórmules de transformació de la realitat cultural i col·lectiva que no tractant d'entendre la mecànica de l'actuació política quotidiana. A més, la seva estada durant una legislatura municipal com a regidora de Cultura es va veure enterbolida per les dissensions internes d'alguns jóvenes bàrbaros socialistes del moment, però és que va coincidir amb algun intrigant aficionat al canvi de joqueta per tal d'assolir poder que provenia de l'extrema esquerra i que a hores d'ara encara no ha culminat el seu trànsit polític i ideològic. I per acabar la maledicència, faig una mica el dolentot. Com xalarem si es produeix un duel electoral municipal Manuel Valls-Ferran Mascarell? Coses veredes. La maledicència s'escau per abocar que aquella barcelonina fins al moll de l'os, cap singularitat en això, gairebé la meitat de la seva generació eren barcelonins de naturalesa o d'adopció, que era barcelonina fins al moll de l'os, era alhora d'una capacitat d'adaptació que la convertien en mig mallorquina a èpoques o quasi tarragonina en d'altres. Segurament perquè només sabia ser ciutadana del món sentint-se còmoda arreu i essent a la vegada profundament fidel a les arrels local per ser universal. I també perquè s'havia vestit amb molt d'esforç i imaginació una personalitat i havia creat un personatge únic i excepcional, que en el fons era una gran tímida, m'ho va arribar a reconèixer en una carta. Gairebé ningú no se'n va adonar mai, resolta i abassegadora com acostumava a mostrar-se. Pas a pas, amb cada decisió, també amb cada renúncia, Maria Aurèlia Campmany havia afirmat una posició a la vida i a la seva comunitat. Va decidir molt aviat, abans de reinventar el feminisme local, no ser una dona convencional, no casar-se, no tenir fills, viure les seves relacions sentimentals i amoroses, anava a dir sexuals però no seria veritat, el pudor en aquest aspecte no la va abandonar mai, viure-les obertament i avall va qui se n'escandalitzi, encara que la parella fos 16 anys més jove o se li sospitessin ambigüitats sexuals que, de fet, no ho eren gaire. Estimar profundament en qualsevol cas i fer tribut constant a l'amistat, encara que certes companyies no fossin recomanables per a la gent de bé, i també fumar cigars i definir-se com a dona pública i també dona finestrera, donant la volta a aquestes denominacions despectives del llenguatge comú per reconduir-les cap a conceptes més nobles. Dona que té una dimensió pública en la seva activitat, és a dir, com un home públic, que no ha estat mai sinònim de prostitut, o de dona que s'està a la finestra no per xafardejar, ans per interessar-se per tot allò que passa fora d'ella i del seu entorn immediat. Una dona que va aprofitar un do gratuït de la naturalesa, aquells ulls grans i vivaços, per fer-ne l'arma primera de la seva seducció intel·lectual i humana. Consulteu els records i descripcions de tothom, i avui n'hem tingut alguna mostra, i tothom i tota dona que la va conèixer sempre retreu i en primer terme l'impacte d'aquells ulls que traslluïen intel·ligència i disponibilitat, sempre però amb una certa reserva, ja que no era dona que es lliurés a la primera i sense haver mesurat la fiabilitat de l'altra, potser cansada de patacades i desil·lusions. Una dona fascinant, doncs, però que té al darrere una obra considerable i amb molta més validesa de la que li han atorgat els directius editorials i l'acadèmia en els darrers anys. Tant després de la, pel que sembla inevitable, travessa pel desert, del desert post-mortem, aquesta commemoració centenària revifi la seva presència i la inclogui definitivament en un lloc destacat del cànon, encara que això provoqui mals de ventre en alguns que, tendents al restrenyiment, com són, ja els convé aquest laxant. I preguem als déus perquè no aparegui una plaga de paparres dispostes a aferrar-se a les seves parts més femenines per tal de xuclar-li sucs que estintolin l'estantissa credibilitat que han assolit fins ara. Que en això la protegeixi Santa Mercè Rodoreda, víctima anterior de la plaga, encara que no fossin massa amigues per fer-li d'advocada celestial. Com deia al principi, i acabo, l'any 1990 vaig rebre una trucada una mica desesperada des de Serra d'Or. La Campmany havia estat nomenada escriptora del mes per la Institució de les Lletres Catalanes i la revista dedicava al personatge escollit una atenció especial. Em vam confessar que els costava trobar algú que volgués fer el panegíric de l'escriptora i van estar satisfets i agraïdíssims que jo acceptés la comesa. Vaig submergir-me en la literatura campmanyana i vaig esbossar-ne una primera visió de conjunt que vaig titular Maria Aurèlia Campmany, un bosc per viure-hi, fent un símil que no sé si li devia agradar, tot i que em va enviar una carta d'agraïment, amb el paisatge botànic del litoral mediterrani, amb tanta varietat d'espècies, fruits i aromes, tan diferent del monocultiu dels boscos nòrdics o dels conreus silvícoles. Va ser un meu primer tribut d'agraïment i amistat al seu paper en la meva etapa de formació i aprenentatge en aquest món cultural nostre i que m'ensenyés a esquivar els punyals que volen en totes direccions. Després he fet alguna coseta més per que la seva obra es conegués i valorés millor. I avui he intentat rematar-ho amb aquestes notes disperses i empàtiques que mai no he admès com a naturals ni favorables les virtuts de la distància i que espero sabreu excusar sobre la singularitat irrepetible del personatge del que m'acomiado tranquil i convençut després de veure, per exemple, en el programa d'aquest simposi tanta gent i sobretot gent nova disposada a estudiar i sospesar el llegat campmanyà. Per tant, moltes gràcies per l'atenció i com es concluïa abans, he dit. La gent ja està cau. El meu alumne em rebatrà.
Bé, a veure, com que això té un caràcter de testament, pel que veig,
sí.
Doncs, comentar només una cosa. Ha sortit, com a mínim, les dues intervencions últimes, aquest antiburgesisme, ha sortit tota aquesta qüestió. A banda de tot el que s'ha dit, que penso que és l'important, a banda d'això, fins a quin punt hi devia pesar també una cosa que ella també diu, que comentava molt, però que a més també diu les memòries, si no m'equivoco, que és aquell sentiment personal de l'apartament del seu avi Farnés de la política pel senyor Enric Prat de la Riba. No sé fins a quin punt és una cosa inicial, diríem, no? Tot i que insisteixo, el que s'ha dit és el que és realment important, tant en el cas del Francesc com en el teu.
No, penso que hi ha molts factors d'aquest seu antiburgesisme i no els he pas citat tots ni molt menys. Jo penso que hi havia una consciència de menestral, de menestralia, classe que va ser arraconada i gairebé diabolida per la burgesia a partir de la industrialització i que hi ha tota una sèrie de greuges viscuts en primera persona o heretats de la família, de l'entorn, de tota aquesta quantitat de coses contemporànies, de moments contemporanis que els anava desgranant en Foguet, en què ella analitzava com en els moments crítics, en els moments capdals de crisi, la burgesia sempre fallava. I això és una cosa que no els li podia perdonar de cap de les maneres i que era el motor, em sembla a mi, d'aquesta actitud constant, mantinguda de manera més virulenta o menys, perquè, bueno, amb el Jordi Pujol, per entendre'ns, tenia una relació normal i cordial. i havia hagut de dependre d'encàrrecs i econòmicament de la burgesia des de totes les editorials hagudes i per haver, del senyor Anton Canyelles a l'etapa de Nova Terra o Oriflama, bueno, no diria ben bé que la Serra Llonga com a directora d'Isabel de Villona fos un emblema de la burgesia, però vull dir que n'havia de pes sempre d'alguna manera i s'havia trobat amb molts rebuts. En Josep Anton Codina em recordava no fa gaire que ella va presentar a la Fundació Jaume Bofill un projecte per fer un estudi a fons intens sobre el Víctor Català i que li van denegar la beca en una època en què la Fundació Bofill donava les beques amb una notable generositat i d'imports importants. Jo mateix em vaig ser beneficiari d'alguna. O sigui que em sembla que és que el memorial de greuges contra la burgesia que podia establir, més enllà d'aquesta raó fonamental de la traïció en els moments crítics, doncs segur que era molt, molt llarg el memorial.
D'acord, com que veig que ningú més ha d'intervenir, algú ha detto anche i hem decidit que ho faig jo. D'aquesta giornata puc dir que penso que tothom n'està satisfet, sobretot per les intervencions que hi ha hagut, pel debat i per tot. Jo personalment només en aquest moment, després d'aquesta conferència, he intentat posar una mica d'ordre al cap i m'he adonat d'unes quantes coses. La primera, la comparació és senzilla. En el cas del Pedrolo, quan vam tancar les jornades, ens vam adonar que havíem fet un pas endavant i que ja no ens trobàvem en la necessitat de reivindicar Pedrolo dins del canon della letteratura catalana, sinó més aviat en la necessitat de restablir quin és l'ordre canònic che donaríem nosaltres mateixos alle obres mateixes del Pedrolo, és a dir, què és el més important ara i què té menor importància. Voldria poter dir la mateixa cosa della Capmany, però em sembla que això encara estem en una fase incipient i non mi atreveixo. Dos aspectes che han sortit més o menys i che a mi m'interessen molt són l'aspecte cabarettistico che io traduiria com la lloc comic. Perché entra tutte le cose, tutti i retrets che tothom aquí ha explicato e che sono naturalmente més che realistas, perché tothom aquí coneix una mínima storia della letteratura catalana, hi ha també un aspecte che non credo che sigui ara precisamente català, e è l'elemento comico come l'elemento sempre considerato inferiore. I llavors sempre hi ha aquella necessitat de reivindicar aquell escriptor che tutti fe, tutti tocca, aquell... Tots els escriptors hi han passat, fins i tot per a Galdés, malgrat el reconeixement en vida que va tenir després. Però sempre hi ha hagut això. I l'altra cosa che potser non s'ha dit, però jo he volgut llegir a través de les vostres tres intervencions, è stata una cosa che io credo che ningú no ha fet fins ara, i è, se algú ho ha fet, senzillament en corregeixo i amb molt de gust, però un estudi sistematica sobre la llengua della Campagna, che credo che è un dels temas dintre tota la seva scrittura che també caldria risaltare. Perché? Perché in Campagna tenim finalmente, non è l'unico caso, però finalmente també per la struttura di questo congresso, una relazione entre letteratura e pensamento che fa unas quantas decades, diguem la verità, che s'ha trencata a chi, als Països Catalans, e che a poco podrien tornare a costruire. Després ara no donem la colpa a ningú, è senzillamente una constatazione. Però hi ha també un altro settore che io credo che cal incorporare in maniera secondaria, però cal che hi hagi dins aquestes approssimacions che fem a la letteratura contemporanea, i è il settore della linguistica. De tant en tant apareix algú, però aquí em sembla che ancora non al sem integrato totalmente, e la Campagna penso che possa essere un elemento molto bo per... Sì, no, però més enllà del com és també la struttura, és també unes condicions che in alcuni scrittori, che sono tots de llengua, non sono tan importanti, però come in ella. A partire fins i tot del debate, dal conflitto nel sentito ironico della parola, mi esprimo, già des d'aquel momento. Beh, d'accordo, llavors, moltes gràcies i ens tornem a veure aquí demà a 2:15. Fins demà.